Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Venite pure avanti, vezzose maschere. E aperto a tutti quanti,
avui comencem amb òpera, el Donem la nota. Hola, bon dia, Lluís Cabal.
Molt bon dia, Jessica, com estàs?
Però no parlarem d'òpera, precisament.
No. Mira, jo he posat aquest fragment perquè lliga amb un tema que parlarem després. Això és Mozart, és un fragment de Don Giovanni, i després parlarem d'això. Però l'he posat perquè és un fragment que, és, mira, és molt bonic.
Aquí.
I a més... És un fragment que, a part de que és molt bonic, doncs és un fragment que ens invita, sempre parlem del poder de la música, doncs aquí Mozart ens invita a pensar de manera lliure. És un Viva la Libertat. Quan parla aquí de Viva la Libertat, no és una llibertat desaforada, és una llibertat de pensament, ja ho diu. Diu, a ver, he aperto a tutti quanti, viva la libertat. Tothom hi és convidat, visca la llibertat de pensament. Bueno, doncs... És només això. Després tornarem amb Mozart, però avui reprenem un tema que tenim una mica, amb tot això de la pandèmia i tot com van les coses, malauradament l'hem tingut de deixar una mica aparcat. És un tema que, si haguéssim tingut programa el 8 de març, hauria sigut molt idoni, però jo penso que és un tema molt idoni sempre, que ja és un tema que vam iniciar ja fa dues temporades, o potser tres ja gairebé, i hem anat fent un repàs, que és un repàs a les dones compositores.
M'agrada molt.
Aquest,
mira, poc, també és un poc tema conegudes.
Que, sí, poc conegudes, però és un tema que, i jo ja ho he dit alguna vegada, que m'he portat gratíssimes sorpreses i no paro de descobrir coses. Llavors, avui, com que ja fa pràcticament un any que no toquem aquest tema, perquè ja dic, ho hem tingut d'anar esglaonant tot, avui reprendrem... Farem una miqueta un pas enrere per després agafar carrerilla, com que ho hem fet així amb sentit cronològic, tota la presentació, havíem arribat a Fanny Mendelssohn, però una mica retrocedirem una miqueta en el temps, ens situarem de nou al segle XVIII, perquè és precisament on comencem a trobar ja compositores més a l'estil del que entenem nosaltres el que és un compositor. Abans n'hem trobat moltes, però no eren exactament aquesta figura, que tampoc ho eren els homes, vull dir, o sigui, el concepte compositor com el tenim nosaltres ara és una cosa molt, molt, molt nova, és molt del romanticisme. Però sí que trobem compositores molt interessants i jo volia fer una miqueta un repàs aquí i després ja en successius programes doncs anirem avançant en el temps, perquè m'agradaria, no sé si ho aconseguirem aquesta temporada, però m'agradaria arribar a les compositores catalanes del segle
actuals.
XX, que n'hi han hagut segle XIX, a cavall entre finals del XIX i el segle XX, algunes vives, evidentment, i contemporànies, i és molt, 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 molt interessant. És tot un ventall de música que es coneix poc, però que és d'una extraordinària qualitat. Però dit això, mira, tornem. Jo ara et proposaria que parlem molt ràpidament de, si et sembla... Mira, posarem el fragment número 2, que és de Maria Teresa Agnesi, i parlarem un momentet d'ella. Bé, com he dit, això és un fragment d'un concert per clave de Maria Teresa Agnesi, clave i orquestra. I Maria Teresa Agnesi és una compositora nascuda el 1720 a Milà, italiana, però que va voltar molt per tota Europa. Era molt coneguda a l'època com a concertista de clave i com a cantant, i alhora doncs, com a compositora. La majoria de les seves composicions estan dedicades precisament al teclat i la veu, que eren els instruments que ella coneixia bé. Hi ha una dada curiosa, que és que la seva obra per teclat és molt difícil d'interpretar. És molt difícil
tècnica. Molt virtuosa.
Molt virtuosa. Cosa que potser això ha ajudat a que no s'hagi difós gaire, no? Se sap poquet de la seva educació, de qui van ser els seus professors, però i també tenim constància d'un catàleg molt extens, però malauradament moltes de les seves obres s'han perdut. Si les coneixem, doncs és més per catalogació que no pas perquè ens hagin arribat. Ella va poder fer una gran carrera musical gràcies a l'ajuda d'alguns mecenes, algun d'ells doncs, de l'alta societat, d'aquell moment austro-hongaresa, perquè ella es va moure molt després per la Llombardia. En aquell moment, Llombardia i Saxònia, tot això formaven part de l'imperi austro-hongarès.
Estem parlant del segle XVIII.
Segle XVIII, sí, sí, nascuda el 1720 i morta el 1796.
I com es veia la societat que una dona no es dediqués a la seva família i als seus fills i a les seves coses?
Bé, això, com saps tu, estimada Jèssica, la història que coneixem ara de com eren les coses moltes vegades no correspon a la realitat. Nosaltres, de vegades, ara tenim una visió tergiversada.
Es fa presentisme, que és el que es
diu. Presentisme, sí, senyora. Això se'n diu presentisme, que és pensar que les coses sempre han sigut com són ara. I sí que és veritat que no ho tenien fàcil, però també és veritat que depenia molt de la zona, del país, de l'entorn social.
Clar, dels diners, t'anava a dir. Clar.
Sí, i també de la sensibilitat de la societat en la que podien estar. Vam veure en el passat compositores de segles molt pretèrits que havien pogut desenvolupar amb èxit i amb tranquil·litat la seva faceta de compositores i de científiques també o de filòsofes, si vols, no? Perquè això també saps tu que tot això anava lligadet. Però no, en aquest cas, per exemple, el que sí que és veritat és que es considerava que una dona a l'escenari, però això no era només en la música, passava en el teatre, també. Una dona a l'escenari era sinònim de dona fàcil. Però, bueno, a veure, també hi ha molts estereotips ara que per algunes persones són molt vigents i per altres no les tenim en compte, no? Vull dir que...
Sí, això que dius de dona fàcil, dona que està a l'escenari, jo crec que per moltes ments actuals encara...
Podria funcionar també per moltes ments. Per tant, és complicat treure una conclusió, ara una conclusió estàndard, de què podia passar. El que jo et puc dir és que Maria Teresa Agnesi no va tenir cap problema per desenvolupar tota la seva carrera. Fins i tot, com deia, va tenir mecenes importants de la noblesa. Va tenir com el mecenatge de Maria Teresa I d'Àustria. I també, a més, va tenir el mecenatge de Maria Antònia de Baviera, que era una compositora coetània seva, i que ara en parlarem. Aquesta compositora, Maria Antònia Valpurguis de Baviera, doncs va ser mecena seva. Mira, ja que n'hem parlat, doncs continuem parlant.
Aquí la tenim?
Aquí la tenim. Mira, aquest fragment el sentirem un trosset, perquè és un fragment molt, molt, molt interessant, que és un fragment d'una obra que es diu Talestri, Regina de l'Amazònia. La Talestria, reina de l'Amazònia, és una de les òperes de Maria Antònia de Valpurguis, i com esteu sentint, és una música molt fresca, i és una compositora, i que tracta d'un tema, a més d'una reina, no? No d'un rei, sinó d'una reina.
Thank you.
Música fresquíssima, no? Música
alegre. És el que t'anava a dir.
Música que
posa de bon humor. Té molta de contemporània, o sigui... moltes coses que em recorden a músiques que actuals.
Bueno, és que la música, no? És com, qui ho deia això? Einstein ho deia, que l'energia no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Doncs la música és el mateix, no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma, no? I moltes vegades pensem, ah, música del segle XVIII, ah, ranci, no? I moltes vegades la música del segle XVIII té molt més ritme i molta més marxa que molta música que es fa ara d'aquesta de consum, que és una mica el fast music, no? Com el fast food, però en fast music. I moltes vegades, bueno, la diferència és que en comptes d'instruments elèctrics es toca amb instruments acústics, no? Però la marxa interna que té Bach, això Bach no s'ho acaba, Bach pots... Ja, de fet, hi ha un experiment, un dia en parlarem també, dels anys 70, que hi havia uns que es deia, van publicar, no me recordo qui eren, però van publicar un disc que es deia, que sobre, amb música de Bach, amb jazz, fent jazz amb música de Bach. I escolta, és espectacular, una cosa amb un ritme i una riquesa de harmònica i rítmica brutal.
No, Déu-n'hi-do, això sona...
Sí, sí, és música que posa de bon humor.
Sí, ens podríem posar a ballar aquí tu i jo.
Del tot.
Perquè no estem compartint estudi, de fet.
Bueno, estem al mateix lloc,
El
que passa és que estem separats per un vidre. Però si no, sí. Bueno, quedem emplaçats a fer-ho.
Vale, perfecte.
Doncs aquesta, la Maria Antònia Valpurguis de Baviera, era un personatge de la noblesa. Llavors, bé, a part de compositora, pintora, escriptora, doncs també es va dedicar al mecenatge, d'artistes. Com hem dit, doncs, una de les seves protegides era la compositora que hem parlat abans, Maria Teresa Agnesi. Ella utilitzava un pseudònim, que era Edpa, que era Ermelinda Talea Pastore de l'Arcàdia.
Ho va posar fàcil.
Sí. Doncs això era perquè ella formava part d'una acadèmia literària creada a Roma el 1690. Ella havia nascut el 1724, que no ho hem dit. Una acadèmia literària, l'Acadèmia Romana de l'Arcàdia, i que era una acadèmia, era una mica un lloc de debat, Podria, com que no hi havia internet en aquell moment, doncs la gent es reunia per debatre les coses, i així també evitaven els hiperventilats aquests que circulen per internet, no? I debatien les coses sobre temes que consideraven importants. I en aquest cas, aquesta acadèmia s'havia creat per combatre una mica els excessos ornamentals del barroc i tornar una mica a aquesta nova estètica més neta, que és el que va donar lloc al classicisme. Com sempre, no és un dia barroc, la gent se'n va dormir, l'endemà es lleven i és classicisme. Sempre hi ha...
Sí, aquestes etapes, no? Quan ens estudiem ens agradaria tal dia, tal mes... Pim-pam, va canviar tota la mentalitat de la cultura, societat i...
Sí, però com ja saps tu també, això és fruit és una evolució. I de fet mai estem en un lloc concret, perquè sempre estem evolucionant cap a un altre, no? Llavors, doncs això, aquí ella seria, podríem dir, una de les impulsores o de les alma mater del moviment del classicisme. Va ser deixeble dels grans compositors del moment, no us sonaran, però hi havia un tal Nicola Porpora, que a mi sí que em sona, perquè quan estudiava música aquest era un dels compositors de referència d'aquesta època. De lo que en diem... Potser una mica compositors menors, que a mi no m'agrada utilitzar aquesta d'això, perquè què vol dir menors? Que eren més baixets, que eren més tontos, no?
Menys coneguts.
Eren menys coneguts perquè potser es dedicaven més, molts d'ells es van dedicar molt més a l'ensenyament, per exemple. Per sort, no? Perquè, si no, qui hagués ensenyat la música?
Però, Lluís, en canvi, sí que quan vas estudiar música va ser un dels compositors que més, diguem, et van remarcar d'alguna manera.
Bueno, era un dels compositors que, quan jo estudiava violí, doncs ell té moltes obres per violí. No sé si té per moltes altres instruments, però per violí té moltes, i llavors, quan estudiaves violí, quan era un dels compositors de referència del segle XVIII, té moltes peces curtes, no?, per violí, i és el que s'estudiava. D'això em sona. I ella també va patrocinar, Maria Antònia Valpurguis va patrocinar científics i artistes de l'època, pintors... I era una dona també molt curiosa, una dona molt emprenedora, no? Entre altres coses, per exemple, va invertir molts diners l'any 1763 en una fàbrica tèxtil, el qual hauria ajudat al desenvolupament de la revolució industrial aquí a Baviera, a la zona de Baviera a l'època, no? I després també va fundar l'any 1766 la Bayerische Bauhaus, que era una cerveseria. Era una fàbrica de cervesa.
Però era una dona empoderada. Els seus diners i podia decidir fer
i desfer. Ho veus? I podia fer-ho. Per tant, diem, bueno, quin tracte, com es veia la societat que una dona fes això? Bueno, suposo que com ara. Hi ha gent que ho veu malament i ja, hi ha gent que ho veu bé i normal del tot. Suposo que havia passat el mateix, perquè bé que ho va poder fer. De fet, hi ha constància que va poder fer això amb els seus diners perquè eren seus i perquè li donava la gana fer-ho.
Segurament aquest és el tret distintiu, els diners. Una dona sense diners no tenia possibilitats o tenia moltes menys possibilitats de poder fer coses així.
Sí, però, bueno, de fet la gent sense diners sempre té menys possibilitats que la gent amb diners.
Sí, sigui home o sigui dona.
Jo penso que, a part dels diners, doncs segurament estava en un entorn social sensible a les arts i a l'emprenedoria, no? I doncs en un entorn on no jutjava si el que es feia ho feia un home o una dona, sinó ho feia algun talent, no? Jo penso que també, bueno, el que dèiem, no? Sempre és una mica una qüestió d'entorn i de la sort de l'entorn que t'hagi tocat, no? I de com es vegi en aquell moment. També hi ha societats que han canviat d'idea, no? O han canviat la tendència segons les èpoques. Societats que eren molt, molt liberals han passat a ser molt retrògrades o al revés, no? Per evolució o per involució, digue-li com vulguis, no? Per tant, tornem a lo mateix, eh? No podem establir
generalitzar. La societat era així perquè no. Després hi havia, doncs, a cada casa. És la defensa de la microhistòria que diuen, no?
Sí, sí.
Al final, tot es redueix a petits cercles.
El que sí que és veritat, i això no ho podem obviar, és que la dona sempre ho ha tingut més difícil que l'home. Això és un fet meridià, això està claríssim. Ara, que fos sempre d'una determinada manera o no no pogués ser, o sí que pogués ser, això és el que dius tu, això ja la microhistòria, en realitat, doncs és on pots veure que en lloc sí, no hi havia cap problema i en llocs n'hi havia. Però bé, segueixen havent-n'hi ara, malauradament.
Però llavors, per què ens expliquem que els compositors que ens arriben ara i que més reivindiquen ara i que més es poden anar a veure als teatres ara o als auditoris, majoritàriament, un percentatge molt, molt gran, siguin homes?
Bueno, això és una qüestió, no és culpa d'ells, sinó és de la posterioritat, és de com s'ha tractat aquest tema posteriorment. Sí que el fet de que la música de Maria Antònia Valpurgis de Baviera o Maria Teresa Agnesi sigui desconeguda no és culpa de la gent de l'època, és culpa de la gent posterior, segurament nostra, és culpa nostra, o de com s'ha tractat, aquest tema. També és veritat que potser durant una època doncs ens hem centrat molt en quatre grans compositors i hem oblidat altres que dones compositores, però també hem oblidat molts altres compositors homes que els hem deixat aparcats, no? És una mica el tractament. El que és clar, és veritat, i per això m'agrada a mi fer aquest cicle de dones compositores, és que les dones sempre ho heu tingut més difícil. Això està claríssim. Ara, no
però podem recordar i podem reivindicar aquestes compositores que existeixen.
I podem dir que n'hi ha hagut que a la seva època han estat molt ben tractades i han pogut desenvolupar amb gran facilitat i sense problemes tota la seva faceta compositiva i artística.
Doncs m'ha caigut molt bé aquesta Maria Antònia Valpurgis de Baviera.
Sí, mira, torna a posar el número 3, que és una música que ens posa de bon humor.
Sí, eh? Molt fresca.
Molt, 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 molt. Mentre seguim parlant mentre seguim escoltant de fons aquesta música tan bonica, passarem a la compositora següent, que d'entrada ja té un nom molt curiós. Després posarem la seva música, però és un bon enllaç enllaçar una compositora amb l'altra sentint la música de l'anterior. Ara, aquesta és una tal Marianne, és vienesa, una compositora vienesa, nascuda el 1744, i es diu Marianne von Martínez. No cal puntualitzar l'origen de la família.
Del seu pare, no?
Està claríssim. Marianne von Martínez.
Era exòtica en el seu moment, segur.
Segurament. I en alguns, alguns llibres està el nom està una mica adaptat a Centre Europa i el posen amb S, Martínez. Amb dos S's el posen, eh?
Però Martínez. Bueno,
però era Marian Font Martínez, sense cap dubte. 1744. Evidentment la família era originària d'Espanya, una família que s'havia exiliat a Nàpols després de la Guerra de Successió, al principis del segle XVIII, però després havien acabat a Viena. El seu pare no era un noble, però era el majordom del nunci de la cort imperial de Viena. Per tant, era un home relacionat amb la cort. I era un home, sembla ser un home molt inquiet, culturalment, molt interessat en les arts, en la poesia, en la pintura, en la música, i havia entrat en contacte amb el poeta de la cort, que era un tal Metastasio, i aquest home era molt amic de la família, i és un home que... Per què em parlo d'ell? És un home perquè era veí d'ells, va residir al mateix edifici a Viena que a la família, i és un home que va influir molt en l'educació de les filles del senyor Martínez. Per tant, va ser un dels referents culturals de la Marian. Curiosament, també, la família vivien en un gran edifici, bueno, ja et dic que no eren nobles, però estaven relacionats amb les altres esferes de la societat, vivien en un edifici senyorial a Viena, a la Michaelplatz, i era en aquest mateix edifici, com he dit, vivia aquest Metastasio, però a les golfes, al pis de dalt, a la Boardilla, en aquesta imatge així una mica romàntica, no?, de les golfes franceses, però això era anterior, i vivia Haydn, Franz Joseph Haydn, un joveníssim Haydn, era el veí d'aquesta família, i Haydn va ser també professor de la Marian.
Això es relaciona moltíssim amb el que abans explicaves del context social i de l'entorn.
Sí, esclar, va tenir la sort de tenir el veí, o sigui, podia anar a classes amb Haydn només pujant les escales, saps? Això no li passa a tothom.
No.
Llavors, doncs això, clar, evidentment, doncs aquesta noia va tenir una formació doncs de luxe. Mira, sentirem ara el número 4, que és una sinfonia en do major de Marian Font Martínez.
També una música molt fresca, eh?
Molt.
Molt viva, molt jove.
Fresquíssima. Bueno, no s'escapa aquí les influències, bueno, influències o concordança d'estil, doncs això podria ser un Mozart jove o un Haydn, això podria ser, bueno, és música cançona, perquè és d'aquest estil, música del classicisme, molt ben estructurada, molt fresca, molt matisada. Jo, la música del classicisme d'alguna manera té una característica, sobretot la de Mozart, que és que a veure, tampoc és una qüestió, tampoc podem generalitzar tant, però una mica seria comparativament amb el barroc, la música del classicisme és una mica com cristallina, no? És una música que és aquesta làmpara de cristall que quan hi passa la llum fa colors i fa bonic de veure, i és pur, no? És té una certa puresa, està despullat de tots aquests grans recarregaments, que no els critico, perquè també tenen el seu motiu de ser del barroc, no? Però en contrast, doncs...
Sí, impressiona.
Impressió, sí.
Sí.
Marianne va tenir, doncs, es va, clar, evidentment es va fer amb tot aquest cercle de músics de l'època que vivien a Viena. Entre altres, també va tenir un professor, que a mi sempre m'agrada parlar molt d'aquest home, perquè el Milos Forman el va enviar als inferns i jo el vull tornar a posar on li toca, que és Salieri. Salieri, la pel·lícula Milos Forman, és el dolent de la pel·lícula.
És l'enemic, sí.
L'enemic, i no, res més lluny de la realitat. Però, a més, Salieri, allà se'l pinta com un compositor molt dolent, que el que té molta enveja de Mozart. Que li tingués enveja a Mozart no li critico, perquè també n'hi hauria tingut jo. O admiració, si vols. Però Salieri era un gran compositor i, sobretot, era un extraordinari pedagog. Va ser el gran professor de Beethoven. Beethoven l'admirava molt, a Salieri. I aquest va ser també professor d'aquesta noia.
Com de Martínez, dèiem, de Martínez.
De la Martínez. Com dèiem, es va fer amb tota aquesta cort, va conèixer les grans obres de Haydn. Bé, un entorn, com dèiem, un entorn privilegiat, i tornant a el que dèiem, un entorn que li va permetre, doncs, també, tot aquest desenvolupament. Era una noia, com hem dit, molt culta, parlava moltes llengües, i ella mateixa, doncs, en els seus oratoris i en les seves misses i en les seves òperes, era ella alhora la compositora i la llibretista.
I era pianista i cantant, també.
Pianista i cantant, sí, sí. Si et sembla, passarem a l'última, sí? I amb això ho haurem de deixar, em sembla, oi?
Ens quedem al segle XVIII, però encara que tenim dones compositores del segle XVIII pel següent capítol.
Sí, ui, és que perfecte. A la que ens posem a remenar hi ha molt per explicar aquí. Ara passarem a Sofia Corri-Dussek. Aquesta era una excel·lent cantant, pianista i concertista d'arpa. Ella era molt coneguda a l'època com a virtuosa de l'arpa. Es movia, doncs, per tota Europa com a concertista d'aquest instrument tan curiós, no? Perquè nosaltres veiem els concertistes grans concertistes de piano, de violí, de violoncel, de trompeta, d'oboè. Però ara pensa tu, un concertista d'arpa, en coneixes algun?
No.
Doncs n'hi ha, eh? I a més hi ha molt de repertori per arpa. Tornem a lo mateix. Al final acabem coneixent...
Però no es programen.
No es programen. Acabem coneixent el que altres decideixen que hem d'escoltar.
I ens agrada al final, o pensem que és l'únic que ens agrada, allò, quan no hem descobert...
Quan no hem... Sí, l'altre no és que no ens agradi o no ens agradi, és que no ho coneixem. Ho desconeixem del tot. Tornem amb una compositora que també va conèixer a Haydn, amb qui, i a Mozart. Va ser la introductora de la música de Mozart a Anglaterra. Ella es va moure també molt per ja dic que es movia molt. La família després es va traslladar a Londres, i ella va ser la gran difusora, la gran introductora de la música de Mozart al Regne Unit, que ella no es coneixia. No de Haydn, perquè Haydn ja la va ser ell mateix el difusor de la seva pròpia música, però sí de Mozart. Té moltes obres escrites per arpa, evidentment, per cant, per piano, i mira, ens despedirem amb la que estem sentint de fons, que, si vols, la podrem tornar a posar des del principi. Ara, i és unes variacions sobre un tema de Rossini, a qui també va conèixer, per piano i arpa. I la gravació que escoltarem té la característica que està interpretada amb instruments originals de l'època, amb un fortepiano de 1825 i amb una arpa del 1816. I amb això, si et sembla, ens despedim. De Sofia Corri-Dussek a les variacions sobre un tema de Rossini per fortepiano i arpa.
Doncs, amb Rossini, quins amics, que tenien quins aquestes amics,
sí,
noies.
Sí, no
doncs,
o quines amigues
tenien ells.
Sí,
sí, sí, és cert, cert. Molt bé. Lluís, ens tornem a trobar el mes vinent amb més dones compositores.
Molt
ens
bé.
Quedem amb el segle XVIII.
Ens quedem amb el segle XVIII, de moment.